Emprèn Internet.
La pirateria continua perjudicant molts sectors com els llibres o l'audiovisual, tot i que les xifres han baixat una mica. La descàrrega il·legal de continguts va fer perdre l'any passat a aquests sectors més de 2.400 milions d'euros i molts llocs de treball. Unes xifres escandaloses i que no ens agraden. Avui ens preguntem, no para de créixer, per això, el consum audiovisual de plataformes digitals amb la pandèmia? Les plataformes provocaran que molts cinemes tanquin? Saludem el Lluís Juncà, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat. Bona nit, Lluís. Benvingut al Revolució.
Hola, bona nit, Chantal. Gràcies.
Molt bé. Escolta, avui vols parlar d'una història de perseverança, de creure, Lluís, en un projecte.
Sí, sempre intentem ensenyar alguna empresa que destaqui per alguna qualitat, que pugui servir d'inspiració per altres empreses, per altres startups, per altres pimes, i en aquest cas portem Filmin perquè ens sembla que és un paradigma de la persistència. Ells van néixer el 2010 i fins al 2017 no van tenir els primers beneficis, la seva història està plena de casos d'arribar abans d'hora, d'arribar a moments en què no hi havia la cultura de fer el que ells pretenien vendre. La societat no estava a punt encara per comprar els serveis que ells oferien i gràcies a la persistència al final han aconseguit sobreviure, i ara que ha arribat el moment, ara que gràcies a molts factors com per exemple que grans empreses com Netflix han posat la cultura de pagar mensualment per uns continguts, ara ells estan preparats, han crescut més que mai i estan visquent una època no daurada, però gairebé.
Clar. Recordem que Filmin, com deies, és una plataforma que ofereix als seus abonats milers de pel·lícules de cinema en streaming. Justament fa poc parlàvem amb el Revolució Oberta de, com sabeu, el nou debat que fem a la xarxa un cop al mes amb el neurocientífic David Bueno, que ha escrit un llibre que, per cert, també recomanem, que es diu L'art de persistir. En temps de pandèmia, la persistència pot ser una gran aliada, em diries?
Bueno, és una gran aliada, i sobretot en temps de pandèmia. Quan les coses van bé, és molt fàcil seguir endavant. És quan les coses es torcen, quan les coses canvien i quan hi ha una crisi com l'actual, que seguir endavant, per tant, persistir, és el que et fa la diferència entre sobreviure o no sobreviure, entre guanyar o perdre. I, per tant, la persistència, especialment en les pimes, és un dels factors claus per a l'èxit empresarial.
Li anem a preguntar al protagonista d'aquesta història, és cofundador de Filmin. Saludem via telefònica Joan Carles Tous, cofundador de Filmin. Bona nit.
Hola, bona nit a tots.
Què tal? Estàs d'acord amb el que deia en Lluís? La història de Filmin és una història d'una bona idea i també la història de la persistència, no?
Totalment. Bueno, abans de continuar, que no vam néixer el 2010, vam néixer el 2007. El que passa que el 2010 va ser quan vam treure el producte, diguéssim, a l'aire, no? Però des del 2007 al 2010 vam estar persistint amb una idea. Nosaltres érem amb tres boixos del món del cine, que tota la vida havíem treballat amb la distribució de cinema en àmbit domèstic, havíem vengut al cinema VHS, amb DVD, amb Blu-ray, i dèiem, bueno, los iguales a stream. No teníem ni idea de tecnologia, però nosaltres teníem molt clar que el cine passaria per internet o no passaria. I, bueno, a base de tindre una idea, defendre-la i persistir amb molta il·lusió, pues, hem arribat fins aquí després de 13 anys. No?
Joan Carles, a vosaltres la pandèmia us ha ajudat a créixer? Hi ha més gent a casa ara, més hores, hi ha menys opcions d'oci a l'exterior, ens passa, i per tant el cinema i la xarxa es converteix en una opció fonamental?
Sí, sí, totalment. O sigui, no es pot negar que avui el consum a internet ha crescut i a les plataformes hem sortit, diguéssim, malauradament, no? Per dir-ho així, beneficiades, però també el que es pot veure és un major consum, és a dir, aquells subscriptors, aquells abonats que ja teníem, doncs ara consumeixen moltes més hores, molts capítols de sèries, moltes més pel·lícules, no? O sigui, hi ha una concentració, diguéssim, davant de la pantalla a través d'internet per matar moltes hores d'oci.
Lluís, com diries que relacionen empreses com Filmin amb altres del sector, no? Com és aquesta convivència? Perquè cada vegada també en tenim més, no?, de plataformes.
Clar, i a més la relació entre els que són els distribuïdors del contingut i els que són els creadors del contingut, com més estreta sigui, millor per les dues parts. En aquest sentit, nosaltres sempre destaquem que la col·laboració hauria de ser una de les potes de qualsevol negoci. En aquest cas, en la mesura que Filmin aconsegueixi tenir una bona relació, uns bons acords amb els continguts de material audiovisual que llavors ells distribueixen, serà millor per tots per crear un negoci més potent.
Perquè, Joan Carles, clar, jo et pregunto, Netflix també és una altra plataforma. Jo t'he sentit dir que Netflix ha fet més gran Filmin. Tu creus que Netflix us ha ajudat, sí?
Sí, totalment. Quan ells van arribar aquí a l'any 2015, va ser el que nosaltres considerem el despegue del sector, no? Fins aleshores, nosaltres lluitàvem contra la pirateria, lluitàvem contra aquell mal presagi de que la gent deia que mai es podrien fer negoci a internet venent continguts audiovisuals, no? Volien cobrar per ells, no? I nosaltres dèiem que no, que això seria així i que en la mesura que hi haguessin molts continguts disponibles al públic, amb bones condicions tècniques, ben editorialitzats i amb un preu just, la gent diria no fa falta piratejar, no fa falta estar buscant pel·lícules, arriscar-te a que et pugui entrar un virus al teu ordenador o que t'estiguin donant un altre contingut. No, és un preu just i la gent pagaria per això. I això va passar, com va vindre Netflix, amb tota la seva força i tot el seu pulmó financer, doncs van començar a fer unes campanyes molt agressives de publicitat i la gent va començar a veure que per menys de 10 euros doncs podien tindre un catàleg de mils de pel·lícules. Això va fer que altres serveis que ja estàvem allà, com érem nosaltres, com érem de Filmin, doncs la gent s'interessés, ens coneixés i digués, pues bueno, pues és veritat, aquesta gent té un catàleg, nosaltres tenim en aquest cas una oferta molt diferenciada, menys comercial, per dir d'una manera, però la gent va dir, aquest és el cinema que m'agrada, està ben digitalitzat, puc trobar continguts que no podria trobar en un altre lloc, i escolta'm, el preu que estic pagant de 8 euros pues és molt raonable i em permet no tindre que gastar molt i molt de temps buscant aquell contingut que tenia, i al final aquí ordenat. Per tant, me'n subscribeixo, i això és el que ha passat, sí. Jo sempre, sempre direm que Netflix va ajudar, no només a nosaltres, va ajudar a consolidar el mercat del cinema per internet.
Clar. Lluís, et veia que m'aixecaves la mà, volies dir?
Sí, perquè és molt interessant això des del punt de vista dels negocis, perquè moltes vegades passa això, que fa falta que hi hagi un gran actor que creï la cultura de com gastar, que creï el que se'n diu a vegades en màrqueting la butxaca en el cap del client. El 2010 ningú sabia o ningú volia o ningú tenia ganes de gastar una quota mensual per comprar continguts audiovisuals. No és que no hi hagués la tecnologia, és que no hi havia ni tan sols la cultura. Per tant, fins que no va arribar un gran actor i va crear aquesta cultura de gastar mensualment pels continguts, tots aquells que venien serveis semblants al de Filmin tenien un mercat molt petit. Va ser gràcies a un actor tan gran com Netflix que de cop i volta el mercat mundial d'aquest tipus de serveis es va fer gran.
Clar. Joan Carles, amb això t'he de preguntar. Clar, us va molt bé les plataformes audiovisuals com a Netflix, com a Filmin. Això vol dir que les sales de cinema tenen els dies comptats amb la pandèmia i amb el que estem vivint?
Bueno, si té els dies comptats no serà per culpa de les plataformes, és per el que està succeint, no? Que estan tancats, que les pel·lícules americanes pues, no s'estan disposant als cinemes, no volen estrenar les grans pel·lícules, les que atraurien a la gent, les que farien que la gent tornés al cinema, no? És un moment molt complicat pel cinema, però bueno, jo no crec que desapareixin ni molt menys, no? Que evidentment, com estan passant a molts actors, desapareixerà certa part dels actors d'aquell mercat, sí, aquella part central, diguéssim, aquell cinema que ofereix estrenes a 5 cops perquè sí, amb un tamany mig, doncs pot patir, no? Però jo estic segur que el cinema continuarà sent un event amb aquells grans blockbusters, amb aquells grans èxits del cinema que arrosseguen amb multitud de gent cap als cinemes amb els primers grans caps de setmana, i després hi haurà altres cinemes més especialitzats en un altre tipus de cinema, amb altres gèneres, amb versions originals, etc, que continuaran perdurant, segur, perquè l'experiència és única. No puc comparar l'experiència d'un cinema amb veure una pel·lícula a través de la teva pantalla.
Per acabar, Lluís.
Sí, que és important que en el món audiovisual, com en pràcticament la resta, sapiguem fer dues coses a la vegada. Una, estar a primera línia tecnològica i, per tant, tenir l'habilitat de dominar la tecnologia per distribuir el contingut, però també tenir la capacitat de crear-lo. I, per tant, en el món audiovisual hem de saber mantenir la capacitat d'aquí de generar bons guions, bons actors, bona indústria cultural capaç de produir el contingut que després es distribueix per la plataforma tecnològica que sigui.
Molt bé. Joan Carles Tous, moltes felicitats per Filmin, endavant, molta força, i Lluís Juncà, gràcies per acostar-nos una setmana més. Un bon exemple del teixit industrial de Catalunya, en aquest cas de l'oci audiovisual digital.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.